Ara, a partir d'aquests moments, avui dissabte 31 d'octubre de 2020, a partir de les 11 del matí que acaben de tocar, tornem aquí a trobar-nos al voltant de veus de persones en Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui 31 d'octubre, en aquest programa de Priorem Priorat, Ràdio Falset, també parlarem de Vida Creixent. Vida Creixent és un moviment cristià que generalment a cada parròquia ja es pot constituir un o més grups, però normalment ja pot haver un, de persones que són jubilades i es reuneixen una vegada al mes per parlar de l'Església, de la fe, i segueixen un llibret que cada any té un tema diferent. Enguany té l'harmonia de la teva vida i està escrit per la monja benedictina de Conxa, Adell i Cardellac, del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. A continuació li farem una entrevista. Una entrevista, la primera pregunta és com te vas decidir a dur a terme aquest treball o aquest temari o aquestes 10 sessions que tan interessants que es poden seguir al voltant de 5.000 persones jubilades arreu de Catalunya, Andorra, Mallorca i Menorca.
Fa 2 anys vaig acompanyar un recés d'un sol dia amb cítar al monestir amb el títol Com et parles. Uns dies més tard es van reunir Vida Creixent de Barcelona aquí al monestir, unes quantes persones em van oferir que fes el tema d'enguany. I jo, pensant en aquest recés, vaig pensar que el títol podria ser L'harmonia de la teva vida. Algú em va dir, no, hauria de ser En la teva vida. I jo vaig respondre que no, que ja tenim l'harmonia nostra a dins. El que ens falta és anar-la descobrint, com un escultor va descobrint l'estàtua que ja hi ha dins. I així va ser. Aleshores, tal com dic en la presentació, el que tenia era unes notes musicals i vaig fer un camí de notes, que són, és la història de la nostra vida.
Quines són les principals activitats que porteu a terme aquí al vostre monestir de Sant Pere de les Puelles, de Barcelona?
Sens dubte, la principal activitat que fem és la pregària litúrgica, cada dia, cada dia, cada dia, oberta a la gent que vol compartir. Comencem a les 6 del matí i durant el dia ens vertebra l'horari de la comunitat. La darrera pregària la tenim a les 9 del vespre. A part d'això, durant l'any fem 3 o 4 recessos d'un dia oberts a la gent, naturalment, i també oferim 2 recessos a l'any a l'estiu d'una setmana o fins i tot un de 10 dies. També oferim conferències de tant en tant sobre alguna cosa espiritual, algun concert, dansa contemplativa també cada tercer dimecres, al vespre, de mes, un taller d'evangeli cada primer diumenge de mes i silenci contemplatiu, una activitat que es fa cada setmana, cada divendres al vespre. També fem un taller de cal·ligrafia perquè tenim una activitat que fem una vegada, un dissabte sencer cada trimestre, que és interessant perquè t'obliga a fer silenci i estar atent al present.
Molt bé, per la manera que ens expliques, és un nivell, no? Un gran nivell espiritual d'aquest aprofundiment en l'interior de les persones, no? I en aquest sentit, els que estan escoltant, de totes les edats, siguin joves, persones grans, perquè Vida Creixent va adreçat més a les persones grans. Què els hi podries dir de cara a trobar l'harmonia en l'interior, per exemple, dels joves, dels més joves?
I una de les activitats més importants també per nosaltres és l'hostatgeria. Com a monges benedictines tenim el deure de l'acollida i tenim una hostatgeria també que forma part, amb l'accés al nostre gran hort en ple Barcelona, a peu de transport públic.
Bé, com podem veure, el monestir de Sant Pere de les Puelles és una illa espiritual dins de la ciutat de Barcelona. I ara, a continuació, una pregunta clau, ja que estem aquí a Priorem Priorat, Ràdio Falset. Coneixes el priorat? Tens alguna relació? Has tingut alguna vegada?
Connecta el priorat, la part de Siurana i Ulldemolins, un paisatge preciós, paisatge únic, que a mi sempre m'ha agradat cada vegada que hi he anat. La resta ja no la conec. Catalunya és tan rica que certament el coneixement és com ho té tot en miniatura. La nostra orografia és molt rica, tenim mar i muntanya, tenim neu i desert, però aquella zona cada vegada que he pujat a Siurana sí que m'ha corprès.
Bé, hem arribat al final d'aquesta entrevista tan entranyable. Donem gràcies a la germana Conxa. Aquestes paraules dolces dedicades a la nostra comarca, dedicades a Siurana, dedicades al Montsant. I, per tant, també nosaltres estem, ens sentim convidats a voler participar en alguna ocasió, i és la nostra assignatura pendent, en aquest recés espiritual, aquesta illa que teniu aquí a Barcelona, en aquest Sant Pere de les Puelles. Moltes gràcies i fins aviat. Molt bé, Pau Palau. Nosaltres ens troba avui aquí a Ràdio Falset, Priorem Priorat. Estem fent una campanya de difusió del programa Inserlab. Inserlab és un programa de l'Universitat de Rovira i Virgili que va adreçat a fills i filles o adolescents o joves majors de 16 anys que manifesten tenir una discapacitat mental, però és per la seva reinserció social i la recerca de treball i que puguin incloure's dins de la societat. I per tant, ara nosaltres tenim a Pau Palau. Pau Palau, que va participar en aquest programa d'Inserlab. Què et va suposar per tu, Pau? Què va suposar participar a la Universitat Rovira i Virgili en el programa Inserlab?
Doncs per mi va suposar un gir molt important en la meva vida, ja que gràcies a aquest curs he tingut l'oportunitat de sentir-me un mes universitari amb aquest programa, ja que està preparat per a les persones amb capacitats diverses. S'ha de dir que Inserlab ha estat un programa pioner a Catalunya, a la qual aquest programa ho va muntar la coordinadora Teresa Torres amb el director de la Càtedra d'Inclusió Social, el doctor Àngel Bersonell. Cal mencionar que aquest curs ha guanyat diversos premis com de prestigi, com el Premi Aurora i el Premi Josep Vives, que l'ortògraf la Generalitat de Catalunya. Doncs per mi va suposar un gir molt important en la meva vida, ja que gràcies a aquest curs he tingut l'oportunitat de sentir-me universitari. Per això vull animar a totes aquelles persones que estan dubtoses a l'hora d'apuntar-se que tindran tot el suport, tot l'equip docents i mentors, ja que també hi ha un programa de mentoria per tot el l'alumnat. Ara és el moment d'apuntar-se. Som-hi. No deixeu d'escapar oportunitats úniques, ja que la vida són dos dies.
A l'Ajuntament de Cornudella hi ha un quadre en el qual hi ha una fotografia de músics, en el qual està l'orquestra del teu pare. i en ells hi ha músics de Cornudella. Ens podries explicar una mica com era aquesta orquestra del teu pare i una mica al voltant dels músics de Cornudella en la qual participaven, devia ser pels anys 50 o així, no? Ens ho pots explicar, Jordi? Aquest, el seu fill, el fill el teu pare era el que potenciava l'orquestra. Tenim interès en conèixer-la més profundament.
Sí, segons m'explicava el meu pare, Josep Freixa, artista i músic i vocalista d'orquestra, doncs ell, sobre els anys 45, va formar una orquestra que es deia Jos Freixa i l'orquestra a Reus i portava músics de Cornudella i de Reus. També feia bolos amb altres orquestres, però concretament amb la de Jos Freixa i l'orquestra, doncs aquests músics de Cornudella i de Reus doncs, actuaven per molts llocs i m'explicava que anaven al Baix Aragó a tocar, a cantar, estaven 2 o 3 dies, tot pagat, i que bé, igual el Guàrdia Civil, com el mestre, com l'alcalde, tots es barallaven per tenir el vocalista a casa seva. Quasi sempre no tocaven a canvi de diners, sinó que portaven tots els instruments plens de menjar amb un certificat que els hi feien perquè no els hi agafés els de Fiscalia de Tasses. No tinc més dades perquè el papa no em va explicar més dades, però això sí, que l'orquestra, dels músics que portaven, que ensenyaven a Reus, doncs eren majoritàriament de Reus i de Cornudella.
També busquem persones que hagin conegut a Josep Monfà. Josep Monfà de Cornudella, que també es va dedicar a la música i va fer l'orquestra, amb Monfà i Sorritmo. Bé, seguim aquí el nostre programa Priorem, Priorem, Ràdio Falset. Vida ascendente a nivell d'Espanya, però en Catalunya és vida creixent, vida creixent. ¿Cuántos años hace que existe vida creixent?
Pues este movimiento nació en París a principios de los años 50, donde un grupo de hombres y mujeres jubilados se preguntaban a sí mismos, ahora que nos ha llegado la jubilación, ¿qué podemos hacer nosotros en la iglesia? Y quiso el Espíritu Santo decirles que su actividad debería ser trabajar con los mayores, por los mayores y para los mayores dentro de la iglesia. Desde entonces, Vida Ascendente ha ido expandiéndose y creciendo por todo el mundo. De hecho, estamos en los 5 continentes. Y a Cataluña llegó hacia el año 84 y poco después se extendió por toda España sobre el año 86. Y desde entonces no ha parado de crecer porque, bueno, la necesidad de acompañarnos, de cuidarnos, de vivir la vida a la luz de la palabra del Señor compartida, del modo que, a mi forma de ver, hacían los primeros cristianos. Los primeros cristianos se reunían en pequeños grupos y a la luz de hemos oído que el maestro ha dicho, iban construyendo su vida. Y así lo hacemos en Vida Ascendente. A la lectura del domingo, pues nos vamos encontrando las respuestas, los caminos y las luces para vivir la vida a nuestra edad y en nuestras circunstancias. Así que Vida Ascendente, Vida Creixent, desde hace tantos años está acompañando en España a todos los mayores que quieren unirse a estos pequeños grupos de oración. Bueno, desde mi punto de vista, que es común al de todos, entiendo que la pandemia ha golpeado con dureza a toda la humanidad, pero especialmente a los mayores, no solo por las razones de salud y de muerte que tan gravemente nos está afectando, sino porque tiene secuelas también de mucha gravedad, como es la soledad, el miedo al estar contagiados, la prudencia a no contraer el virus, nos lleva a tomar precauciones que en algunos casos son extremas, es decir, a mantenernos alejados de los demás. Y como nos dice el Papa Francisco, una de las mayores enfermedades de nuestra sociedad actual es la soledad. Y esta pandemia está motivando que la soledad en los mayores se dé en abundancia. Desde Vida Ascendente estamos trabajando en la medida de lo posible para paliar este mal de la soledad, acompañando a nuestros amigos de todas las maneras que es posible, con llamadas telefónicas, con videoconferencias, con visitas siempre que es posible, luchando para que esa soledad se mitigue o desaparezca si es posible. Esta es mi visión, desafortunadamente, en estos durísimos momentos. Pues sí, afortunadamente he estado en Cataluña en muchísimas ocasiones y la verdad es que me encanta vuestra tierra, me encanta cualquier lugar donde la gente ama con tanta pasión sus tradiciones y sus costumbres y vosotros la lleváis a flor de piel y es muy hermoso ver ese amor social que tenéis por vuestras raíces. Me encanta mucho, me gusta muchísimo.
Y bien, nosotros hacemos este programa desde Radio Falset, aquí en el Priorat. ¿Te gustaría visitar, estar unos días por aquí? En Montsant, Siurana, etcétera, etcétera, tantos pueblos. 23 pueblos que forman una gran comarca. Y bien, conoces Cataluña, ¿no? También has estado por aquí en Cataluña, ¿no?
Lo cierto es que conocer en profundidad cada uno de los rincones de esta preciosa piel de toro es casi imposible y uno siempre está ávido de conocer más y más en profundidad. Me gustaría tener la ocasión de visitar el Priorat y conocerlo más en profundidad. Me encantaría. Dios quiera que pronto pueda hacerlo.
Y seguimos aquí amb el nostre programa Priorem Priorat. Ràdio Falset. La memòria comarcal històrica oral del Priorat, doncs començarem per les tres espines de Lluís Ferrer, testimoni oral del seu pare i dels seus dos tiets en la guerra i en la postguerra civil. Això també ens relaciona a partir d'aquest relat que presentarem al proper programa del mes que ve, però que avui tindrem una entrevista amb el Lluís Ferrer, que és el testimoni oral que ens explica la història de la seva família. Aquí també dins de la relació hi ha Termògenes de la Palma, Remigio Perelló Vilella de la Bisbal, de Cornudella amb Josep Monfà i de Cabassers el mateix Lluís Ferrer, que parla de seu pare Isidre Ferrer i els seus tiets Josep Tarragó i Ramon Ferrer. Tot seguit, comencem aquesta secció de Priorem Priorat, la memòria comarcal històrica oral del Priorat. Ja ha començat la campanya de l'oliva, ja ha començat la campanya d'oliva al Priorat, la campanya de recol·lecció de les olives per fer l'oli. L'oli que és un dels fruits, és a dir, un dels productes, millor dit, perquè l'oliva és el fruit, l'oli és el producte, un dels productes més importants que la nostra comarca produeix. Produeix per la dispensa interior dels pobles i també en les vendes a nivell exterior.
qualsevol preocupació desapareix. 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 Ressonen les històries que no m'han passat.
Bé, seguim aquí amb el nostre programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. Estem aquí ja per recordar que l'anterior programa va mencionar per l'interès que hi tenim com a motiu d'interès cultural amb risc d'oblit és les obres de Modest Gené al Priorat, la ruta Modest Gené al Priorat. Aquesta ruta de 6 municipis on podem trobar almenys una obra de Modest Gené. I ara, doncs, a continuació, ha tingut tant ressò aquell programa darrer que ara que escoltarem veus de persones que estan a favor d'aquesta recuperació històrica d'aquest record, d'aquest memorial, i saber doncs, que en aquests municipis que tenim el Priorat, a part de tant de valor que tenim de la natura, del paisatge, de la gastronomia, de l'agricultura, de l'ecologia, etc, etc, tenim també a nivell de l'art, Modest Gené. A continuació, la seva filla i bibliògrafa del seu pare, Maria Carme Gené. Què t'ha suposat l'experiència de poder rebre aquestes veus a favor, que ho farem en dos programes? Aquest programa posarem unes veus, el programa que ve el mes de desembre posarem les altres. Què t'ha suposat per la teva part que hagin persones que estimin tant l'obra del teu pare?
Què tal? Bon dia. Pues sí, sí, suposa una experiència molt emotiva. Jo estic segura que serà un èxit la mateixa. Des del primer moment pues ja es va veure de seguida. La prova és la llau rebuda de veus gravades que donen suport a aquesta iniciativa. Donar a conèixer el Priorat i l'escultor Modest Gené. Aporta un cert enriquiment i prestigi artístic, sens dubte. Jo, a l'assabentar-me en general de la Ruta Modest Gené, pues, he rebut felicitacions de tota mena. Sento que amb algunes, el cert de text escrit, no se sumen a les zones radiofòniques. Jo estic molt emocionada, clarament. I en nom de la família, felicito els que porten endavant aquest projecte. Com a l'emissora, Ràdio Falset, i a vos, aquest programa que enalteix la nostra terra. Senyor Josep Maria Ferran, aquesta iniciativa ens honora a tots. Enhorabona. Gràcies.
Estimada Mari Carmen, respecte a tot el que m'envies del teu pare, Modest Gené, deu ser molt d'orgull per tu, o sigui, portar a terme totes les comarques, diguéssim, no inclús sol a Tarragona i Reus, sinó a tota la zona del Priorat, a la qual també m'estàs enviant imatges i totes les satisfaccions que rebes d'allà. Bé, aquesta gent trobo que fa molt d'esforç per fer tota aquesta cosa en favor de Modest Gené. S'ho mereix. Les meves felicitacions per tot aquest personal que fa tota aquesta cosa, perquè de veritat això és una cosa que ha d'anar a l'alça, sapiguer, tot i que no el vam conèixer, qui fos aquest personatge. La meva enhorabona per tot això, i doncs la meva enhorabona també per tota la gent que està integrada en aquest aspecte en favor de tot el personatge que va ser el Modest Gené. Gràcies.
M'encanta la ruta Modest Gené. Es un artista de Reus muy reconocido, con unas obras maravillosas, que yo apoyo totalmente. Y bueno, encantadísima de que esto se dé a conocer. Mi nombre es Mar Rueda Díaz y me encantaría seguir esta ruta, como digo, y es un placer. Besos, gracias por vuestra iniciativa.
Hola, conec molt l'obra de Modest Gené i felicito la iniciativa que li han fet ara aquí al Priorat. Aquesta iniciativa que heu tingut m'ha agradat. Vinga, bon dia.
Bon dia. Per mi la ruta de Modest Gené és una gran obra i felicito la iniciativa per l'organització d'una ruta d'aquest gran geni amb la seva obra en el Priorat. Seria molt recomanable que continués. Vinga, gràcies, adéu.
Llamo desde Granada. Conozco las obras del escultor Modesto Gené en Andalucía. Como toda su creación, es hermosa y genial. Enhorabuena a los organizadores de la ruta Modesto Gené por el Priorato. Todo lo que sea en honor a este imponente escultor catalán con obra universal me parece muy bien y me alegro que se conozca en todo el mundo.
Hola, me presento. Soy una gran admiradora de las obras de un gran artista, don Modesto Gené. Mi enhorabuena por sus grandes obras, aquí y en muchos sitios más. Son joyas que ha dejado por el mundo. Apoyo la iniciativa de la ruta de Modesto Gené, obra en el Priorato. Soy una gran admiradora. Soy Araceli Velilla.
Doncs en marxa el fòrum de drets humans i de la natura que posem en marxa ja des de ja ara i que tenim contactes amb diversos responsables municipals com alcaldes, regidors, membres del Consell Comarcal. Hem demanat una entrevista amb el president del Consell Comarcal i aleshores volem tirar endavant aquest pla de treball que a favor de la convivència i sobretot escoltar a la ciutadania, als prioritins i prioritines i sobretot a favor dels drets humans i de la natura. Ja portem 4 mesos de l'observatori. Observatori que s'encarrega de veure les queixes o necessitats o interessos o capacitats que té les persones i les famílies i sobretot en el camp de l'èxit personal, familiar, escolar, laboral. És una iniciativa d'associacions i de persones que volem el millor per la nostra comarca. Nosaltres entrevistem a Rosa Casas, experta en matèria d'igualtat de gènere i justícia i igualtat de les persones. Entre nosaltres, Rosa Casas, tot seguit, com penses tu que es pot tirar endavant o podem iniciar una tasca d'escolta activa a la ciutadania del Priorat i que puguem ajudar perquè es pugui dur a terme un espai com és la Taula per la Igualtat.
Hola, bon dia, Josep Ferran. Bueno, el primer que es necessita per posar en marxa una taula comarcal per la igualtat, doncs és iniciativa i ganes, no? Si les persones del territori que ja estan duent a terme doncs, accions per a la igualtat. Una taula d'igualtat és un espai de participació on posaran en comú aquelles iniciatives que estan duent a terme i aquelles que vulguin dur a terme de manera conjunta. Per tant, és un espai de trobada, de creació, de reflexió, de construcció del que seria l'estratègia a seguir en aquell territori per a poder assolir una igualtat real i efectiva entre totes les persones, en aquest cas entre dones i homes. I a banda de la iniciativa, doncs, que les persones participants utilitzin aquest espai comú, doncs, per a poder generar sinergies i poder crear llaços on construir idees per anar caminant en aquesta línia, no? Cap a la igualtat de real i efectiva, la igualtat d'oportunitats, la igualtat en tots els àmbits. Llavors, en aquest moment que estem de la Covid-19, doncs l'espai també pot ser un espai online, on nosaltres ens trobarem i cada persona, cada entitat, cada associació, organisme, organització que en formi part de la taula, doncs, coneixent quins són els objectius i la finalitat d'aquesta taula, poder aportar el seu granet de sorra, no?, per anar construint. Llavors, sobretot és necessari això, aquesta iniciativa que ja heu pres, i després la motivació i les ganes de poder continuar amb aquesta idea, que es generi no un espai que s'utilitzi dues vegades i que sigui poc o res vinculant, sinó un espai real de construcció i de creació on totes les persones que hi estiguin representant entitats se sentin part i puguin crear des d'aquí inclús diagnòstics per saber quines necessitats té aquell territori concret en relació a la igualtat i després anar construint com una planificació estratègica d'assoliment d'objectius. En definitiva, és un espai de diàleg, de participació, de trobada i d'acció. Una mica ho tenim tot. I després avaluació també de tot el que anem fent per tal d'anar creant a partir d'aquesta avaluació noves propostes d'acció i així s'anirà retroalimentant. No? És un espai dinàmic o ha de ser dinàmic per poder adaptar-nos a totes les circumstàncies i contextos que tenim.
L'Observatori dels Drets Humans i de Natura del Priorat participarem al 4th Congrés de Construcció de la Pau en Perspectiva de Gènere, que es porta a terme a Mèxic del dia 3 al 4, al 5 de novembre. És a dir, repeteixo, del 3 al 5 de novembre. Es durà a terme per telemàtic l'horari de Ciutat de Mèxic. I bé, res més en aquest sentit, ja estem en marxa en el que és la sensibilització i conscienciació de lo que són els drets humans i de la natura. Ens acomiadem d'aquest programa d'aquest dia 31 d'octubre fins al proper programa. El proper programa serà el 28 de novembre, dissabte, dia 28 de novembre, a partir de les 11 del matí. Aquí, la cita mensual Priorem Priorat, Ràdio Falset. Desitgem un bon cap de setmana i una bona incorporació el mes de novembre. Ens veiem el darrer dissabte a partir de les 11, el proper dia 28 de novembre, a partir de les 11 del matí. Bon cap de setmana i salut, pau i amistat. No hi ha motius per matar ni causes nobles per morir. Imagina't.
tothom podem germar. Imagina't els anyers entre mig de llops i cent, viure sempre tots plegats amb bonança i amistat.
Que el món fos